Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No Venim a Manual, el programa per nens, joves i famílies d'IVETRA Ràdio que, com sempre, arriba carregat de continguts. Començarem aquesta primera hora de programa amb continguts relacionats amb educació i criança. A la secció de s'especialista parlarem sobre com se pot educar amb coherència avui en dia en diferents estils de criança, tanta informació i el ritme de vida actual. Seguirem amb tertúlia. Què pensen els pares i mares d'estòpics que molts joves atribueixen a la generació de pares actuals? En quins s'identifiquen i quins creuen que no s'ajusten a la realitat? Ho descobrirem avui i, com sempre, també tindran diferents iniciatives relacionades amb educació i criança. Preparats? Idò, arranca la primera hora de No Venim amb Manual.
Primers capítols.
Avui a No Venim amb Manual arrencam amb els nostres primers capítols per parlar d'un tema molt interessant. Com evitar la incoherència en l'educació dels nostres fills? Clar, sovint en el programa, parlant de que els pares d'avui en dia estan molt preocupats per ser uns bons pares i, a més, que volen fer-ho millor que les generacions anteriors. Però en aquest intent de fer canvis ens trobam sovint amb incoherències a l'hora d'educar, que sorgeixen precisament de trobar-nos en un moment de múltiples estils de criança, molta informació i, a més, amb pares que eduquen sense referents perquè no volen repetir els models anteriors. Avui volem parlar en profunditat d'aquest tema, volem analitzar quines són les incoherències més freqüents a l'hora d'educar i per això comptam amb el nostre psicòleg, en Joan Soler. Joan, com estàs?
Molt bé.
És un tema que t'ha dut feina.
Ara t'anava a dir, és un tema que ens donarà molta, molta projecció i, a lo millor, un poc de controvèrsia. Veurem bé.
Molt bé, i doncs anem a començar parlant. Hi ha qüestions que són més vinculades a les generacions actuals i n'hi ha d'altres que se venen donant des de fa molts anys, no? Una de les primeres qüestions que abordarem no és nova, és la disparitat entre els pares, no? La falta d'acord entre els progenitors en segons quins aspectes de l'educació del seu fill, que això fa que moltes vegades donem en els fills missatges contradictoris i se sentin una mica perduts. Però, a més, avui en dia hi hem d'afegir que hi ha aquesta diversitat d'opinions sobre la criança. És a dir, hi ha més estils de criança, per tant, supos que és més fàcil o més difícil, millor dit, arribar a acords. Joan, és quasi inevitable no estar d'acord en diferents punts de com educam en els nostres fills?
Anem a veure. Des del moment que són diferents persones les que són responsables de la criança d'un infant, doncs no hem de tenir por a que hi hagi discrepància. Si són cervells diferents, doncs pot ser que pensin diferent. I això no té per què ser una cosa dolenta si hi ha un fons de diàleg. Val? Ara bé, és molt important i sortirà diverses vegades al llarg de la xerrada que farem avui que un infant, una línia educativa. Pot haver discrepància entre els pares, però en el final s'ha d'arribar a un consens i a una sola línia. Perquè si no, ja en xerrarem més endavant, veuràs quin problema és.
Clar, el que sol passar sovint és que hi ha un rol d'un pare que és, o una mare que és més estricta i l'altre més permissiu, no? Això és el que ens solen trobar moltes vegades. No sé com ho podem abordar en aquesta situació. Hi ha alguna manera d'arribar un poc a un equilibri?
Home, aquesta és una realitat molt freqüent i torna a apel·lar en el diàleg i en els acords en benefici. Alerta el que vaig a dir ara, de tota la família, no només de l'infant, no només del pare, mare dominant, no només del discrepant, de tota la família, perquè si no arribem en aquestes situacions se fa molt complicat. Les conseqüències de que hi hagi discrepància i s'evidenciï aquesta discrepància entre un més restrictiu i un més permissiu, pues no em porta a estudiar gaire per saber que el restrictiu tindrà infinits conflictes i problemes en el present i el permissiu els tindrà en el futur.
Clar. I perquè quines conseqüències té que un pare o una mare desautoritzi a l'altre freqüentment?
Clar, això és nefast. És a dir, és la pitjor situació que ens podem plantejar. Ja no és només discrepància, sinó que, a més, s'evidencia en el moment. Pues se destrueix imatge de la persona que se desautoritza. Se li lleva aquesta autoritat que tenim com a pares i en la relació simètrica que tenim amb els nostres fills. I, clar, què passa? Xerrant un poc en termes bèl·lics, l'infant guanya terreny. Guanya terreny, instrumentalitza aquesta discordància, normalment a favor seu, i, al cap i a la fi, generarà més conflictes en un futur present, en un futur proper.
Clar, ho expliques i sembla que ens posem una mica a nivell de discussions, de quan hi ha problemes més grans, diríem, però de vegades aquelles frases tant del dia a dia com demana-li a ton pare o el que digui ta mare, això ho han de fer o no?
Millor no, val? Anem a veure. Vaja, al meu punt de vista, si no saben contestar a una demanda que ens fa el nostre fill, la nostra filla, jo pens que el millor és dir ho xerraré amb sa mamà, ho xerraré amb el papà.
Espera, idò, no? Encara han de prendre una decisió.
Vale? Perquè vés a xerrar amb ella, macho. I si després no te va bé el seu criteri...
Clar, i si després te'n demana-li a l'altre, no? És que m'ha dit que t'ho digui tu, això passa ja, també,
ping-pong, eh? Ping-pong, exacte. No, ma, papà m'ha dit que t'ho demani tu, mama. I ja se genera un conflicte entre el pare i sa mare, sempre m'envies el nen, no sé què. Vale?
Molt bé. Anem un poc a la pràctica. És a dir, hem parlat un poc de la teoria o hem analitzat una miqueta el problema, però com poden gestionar uns pares les seves diferències sobre l'educació dels fills? Quin consell els pots donar?
Sempre és el mateix. Diàleg i més diàleg. Hem d'establir acords a través del diàleg per fer aquesta línia unitària, que a lo millor no serà desgust complet d'un dels dos, o de cap dels dos, si tots dos se deixen, però sí que ha de ser positiva i bona per l'infant. Val? Així, el que aconseguirem és evitar menys conflictes, treballar un vincle segur amb els infants, perquè veuen que hi ha un missatge unitari, un acord...
Que anem en bloc,
sí,
no?
I al cap i a la fi ens ajuda a entendre millor tot el funcionament.
Molt bé, seguim amb més qüestions, recordant que estan parlant sobre la incoherència, no? Quan educam els nostres fills. I un problema que sí que és més actual, sobretot, és que avui en dia dos progenitors solen fer feina, moltes vegades estan fora de casa, tenen problemes de conciliació, falta de temps, estrès, i això també afecta l'educació dels fills. I, de fet, molts experts alerten de que una errada habitual és deixar-se endur pel seu estat d'ànim a l'hora d'educar. És a dir, permetre o no determinades conductes en els fills en funció de si estàs més o menys cansat, enfadat o content. Per començar, de quina manera podem analitzar i revisar si estan fent això?
Anem a veure. El nostre estat emocional o el nostre nivell de cansament, val? Condiciona tant el nostre pensament i el nostre comportament, val? I vull partir d'aquesta premissa perquè és una cosa esperada, ocorrerà, no són perfectes, mos equivocam, estan condicionats pel nostre entorn, per això que he explicat, val? A partir d'aquí s'explica de manera clara que ocorri aquest fenomen, que quan estàs cansat, pues, deixes mitja hora
més per mitjar, per no discutir...
Bueno, que vau de veure el capítol, però és que dura una hora, da igual.
Sí.
I jo me quedo allà petrificat a la butaca, val? Tot això és normal que ocorri, val? Però... si partim d'una autoobservació honesta de nosaltres mateixos i acceptam l'observació de les persones que ens acompanyen, que és la nostra parella, per la criança dels infants, només d'aquí podrem partir d'una anàlisi realista de què està passant quan estic més cansat, estic més enfadat, estic estressat, estic trist. I a partir d'aquesta anàlisi podem prendre mesures.
Clar, tampoc serà el mateix si és puntual, si la norma és aquesta, que l'educació sigui tan variable i no hi hagi unes pautes...
Si dins aquesta autoobservació o l'observació de la nostra parella resulta que sempre estàs enfadat, que sempre estàs trist, doncs qui sap, potser ens hauríem de plantejar l'ajuda d'un professional. Si només és puntual, Pues mira, posa't una sirena vermella quan t'estàs cansat i arribes a casa, no?, d'anar a veure.
I per aconseguir una mica de continuïtat, podrien dir, les pautes educatives, pot ajudar a arribar a uns acords previs en la parella o amb tota la família, directament? Clar. Les normes allà a la gelera de d'horaris.
Que ningú compleix. Per això estan les normes, per rompre-les. La qüestió de la continuïtat, la constància, que són coses verdaderament complexes quan parlem d'un sistema familiar, val? També vull que entenguem que no som màquines administradores de pautes de criança. He volgut emplear aquesta frase tan fea, aposta, val? No som robots. Són les 8 a sopar, són les 10 a dormir i amem, què feim, val? Així, partint d'aquesta realitat, mos hem de treballar un marge de tolerància. Un marge de tolerància on aquestes faltes de constància o aquest cansament i estat emocional que hem comentat abans puguin entrar dins la pròpia línia i puguem flexibilitzar la norma d'una manera lleugera, tampoc s'ha de desvirtuar, en funció de la realitat. I així aconseguir una constància en la línia, que és el més important.
D'acord. Anem a seguir parlant d'aquest tema d'incoherències a l'educació. I si parlant d'educació actual, una paraula que surt a escena habitualment, quan parlem de problemes, de fet, és sobreprotecció. Els pares s'assumeixen tasques dels fills, intervenen perquè no pateixin les conseqüències d'una mala decisió, els disculpen davant dels professors, però en el mateix temps, això també ho diuen els experts, fan més curta la infantesa dels nins. Des de la forma de vestir dels nins, des de donar el mòbil molt prest, accés a xarxes socials... I així arribam a situacions com la d'un adolescent que surt de marxa al vespre, però els pares li fan esberenar els de matí i li van a fer la matrícula de l'institut o de la universitat, fins
com
i tot.
Poc.
Clar, això és una gran incoherència. Anem a analitzar pas a pas una miqueta. Començant parlant de la sobreprotecció. La sobreprotecció, quins efectes té sobre un infant?
Val. Aquest concepte és horrorós i les conseqüències són catastròfiques. Val? Vull emplear aquestes paraules grosses per generar tensió. Val? Uh-huh. Sobreprotegir els infants no els deixa experimentar la raó, el malestar, la frustració. I, en conseqüència, no experimenten com sortir d'una manera exitosa d'aquestes situacions que, de més grans, ningú mos protegeix. I si anem entrenats, pues, quasi millor. Per altra part, tenim el concepte d'autonomia personal, que se veu minvada, precisament per lo mateix, perquè no tenim l'oportunitat d'expressar-nos, no tenim l'oportunitat d'equivocar-nos en la matrícula, no tenim l'oportunitat d'equivocar-nos en tantes coses. I un dels efectes més dolents, per dir-ho de qualque manera, és l'autovaloració, l'autoestima, que se veu minvada perquè no s'està desenvolupant la persona d'una manera adequada.
D'acord. I quins efectes té el fet de fer-los grans abans de temps?
Si a una persona la feim més gran de lo que és, pues el desenvolupament fisiològic, el desenvolupament del cos, no n'entén d'aquests avançaments i endarreriments. El cervell se desenvolupa a un determinat ritme, li donis o no li donis tecnologia a l'infant, el vesteixis o no el vesteixis d'una o una altra manera. Val? Aquell desenvolupament del cervell que permet determinar pensaments, permet determinada moralitat, ètica, aquestes coses que ja s'esperen a l'edat adulta, pues no ho tenen. I si no ho tenen i els hi permetem jugar a ser grans, aquí ja tenim el problema.
I clar, i si ho combinant tot, això de d'una banda els fan molt grans i d'altres no els deixen créixer, aquí ja
sí.
Imagino que encara és més complexa.
És molt complexa perquè entenc, o vaja, el meu punt de vista, com a pare, xerraré ara, no tant com a psicòleg, el meu objectiu amb els fills és, jo tenc dos nens, és crear homes de profit. Val? I per crear homes de profit necessitem coherència, necessitem límits, necessitem tota una feina extrema. Val?
Molt bé. Has tocat límits. Anem a aprofitar aquesta línia que acabes d'obrir. perquè aquí també tenim una mica de controvèrsia i de vegades d'incoherència. Els pares ara són més conscients aquests darrers anys de la importància de posar límits. Fins no fa molt, en diferents estils de criança, no quedava molt clar si els límits s'havien de posar o no, o quins límits eren necessaris. Ara sembla que cada vegada hi torna més consciència, però hi ha molts pares que no saben ni quan ni com posar-los, o que tampoc tenen eines, perquè, clar, les prohibicions i els càstigs han deixat de veure's com una eina educativa. Per començar, els pares haurien de tenir un projecte més o menys clar de quines són les normes mínimes que han d'exigir?
Sí, això és importantíssim. Seria, per dir-ho d'una manera gràfica, la columna vertebral de la línia educativa. Val? Hi ha una sèrie de visions, hi ha una sèrie de normes, una estructura, i dins ella hi ha límits que els pares han de tenir molt clars, que els fills han de tenir molt clars per saber que juguen dins un espai i que aquest espai és segur, no passarà res si juguem a dins d'aquest espai, i que sí que passaran coses si juguem fora d'aquest espai.
Molt bé. Amb la paraula càstigs, que avui en dia sona molt malament.
Fatal.
Parlem de càstig com un poc conseqüència en els teus actes. És una opció educativa, un càstig?
Anem a veure. Càstig actualment té molt mala premsa. Val? Anys enrere, bastant d'anys enrere, s'ha fet tant d'abús del càstig físic i de donar coses negatives a una persona, que és la definició pròpia de càstig, que no se pot xerrar de la paraula càstig. Val? Però el càstig, sobretot, és en la seva versió de la privació de privilegis, un privilegi, s'ús de la pantalla, s'ús de la videoconsola, me da igual, val? Combinat, i això és molt important, amb altres contingències, com pugui ser el reforç positiu, donar una cosa bona a la persona, com el reforç negatiu, que és llevar-li una cosa dolenta, aquestes tres coses combinades són molt poderoses per aconseguir modular el comportament d'una persona.
Però, clar, un càstig incoherents, tornem en el tema, també imagino que anem de l'alerta, no? Perquè tenim allò tan desproporcionat d'un mes sense consola, que això no s'acomplirà mai, no? Com haurien de ser perquè realment funcionassin?
Anem a veure. Si són incoherents, no provoquen el que s'espera que provoquin, que és la disminució de la freqüència del comportament. Si ho fem malament, per dir-ho ràpid, doncs això no passa, en la qual diu, això no serveix per res, val? Però en realitat és que està mal aplicat. A més, poden generar amb aquesta incoherència un concepte perillós, que és indefensió a la persona. Indefensió és que facis el que facis, no sé què passarà. No sé si passarà dolent, no sé si passarà bo, no sé. I la persona se perden. Val? I en aquest perdre-se és on l'autoestima s'espanya. Val? I com s'hauria de fer, sempre s'ha d'informar prèviament. De fet, els infants s'equivoquen moltes vegades.
És més una conseqüència a la transgressió de la norma.
Sí, però se pot advertir, val? Que no és amenaçar, que aquesta discussió l'he tinguda moltes vegades. Si un infant fa una cosa que és sancionable, tu pots decidir no sancionar-lo, però dir-li alerta. Si fas A, passarà B. La qüestió és que tu pots advertir aquesta circumstància i després ha d'haver consistència en que si torna a aparèixer A, ha d'ocórrer B. I després és molt important els termes en què ocorren B, perquè els càstigs han de ser proporcionats. I això és superdifícil, val? En els fets. Val? I la durada, això és un fet molt important, ha de ser també proporcional i coneguda per la persona que ha de suportar el càstig. Perquè no és el mateix estar a l'hora baixa sense tele que no sabrà fins quan podràs tornar a veure la tele.
Clar, entenc, per tant, que aquestes mesures s'han de prendre en consciència i en tranquil·litat des de la calma, no? Perquè estàs molt enfadat i el primer que te ve en el cap ho amolles i després potser no ho pots ni complir.
Sí, quan una persona té aquesta visceralitat i és expansiva, jo el que recomano a consulta sempre és que tu detectes un comportament que està fora de lloc, doncs tractes de contenir-lo i aplicar el que se diu un temps fora, que et separàs infant d'aquella situació, de tu mateix, per no explotar, i a la calma, baixar-te, pensar què fèiem amb aquest comportament i administrar la conseqüència.
No
és superdifícil,
no és senzill educar, i menys en una època de canvis i de tanta informació conceptual. Podem acabar, Joan, amb un resum ràpid de consells?
Sí, el resum són idees, són cops d'informació. Escoltar, dialogar, arribar a acords, establir una sola línia educativa per un infant, aquesta és molt important, pensar abans d'actuar, aquesta és dificilíssima, no tenir por a posar límits, ser constants i, en fi, a ser coherents amb el pensament i l'acció, que això també és complicadíssim, val? Però hem de tendir cap a aquesta línia.
Molt bé. Joan, moltes gràcies, perquè el tema era molt intens i esperant que tornis.
Tornaré.
Molt bé.
Arriba al Teatre Principal d'Inca Divines Palabres, l'obra més universal del gran dramaturg Ramon Maria del Valle Inclán. La reconeguda companyia Atalaya en presenta una nova versió contemporània, intensa i carregada de força escènica. Dissabte 14 de març a les 19 hores, un clàssic imprescindible del teatre en castellà. Entrades ja a la venda.
I ara arriba el moment de fer tertúlia. Avui volem donar la volta al que vàrem fer en un programa anterior. Fa un temps vàrem parlar amb els joves dels tòpics que sovint s'atribueixen a la seva generació, com que són una generació de vidre, que tenen poca tolerància a la frustració, que els costa mantenir l'esforç o que a vegades donen més importància a la imatge o a allò superficial. I avui farem el mateix, però a l'inrevés. Parlarem de les percepcions que molts joves tenen sobre la generació de pares i mares actuals. No? Hem recollit opinions que sovint s'associen a aquestes generacions de pares i les plantejarem a pares i mares que avui ens acompanyen perquè reflexionin sobre què hi ha de cert en tot això, que pensen que són mites o que reflecteixen realitats en les quals d'una manera o una altra se poden identificar. Anem a saludar-los perquè avui ens acompanyen ja na Vicky, na Marta, na Noelia, en Salvador i en Pedro. Bon dia, com estau?
Hola.
Bon dia.
Estau preparats?
Sí.
Per fer autocrítica i també per defensar les vostres opinions?
Sí.
Sí.
La crítica és auto o és...
No, auto.
Auto.
Hem de dir que també ens acompanya na Magdalena Bossada, Mirabossa, nostra psicopedagoga, que quan treballa amb adolescents i les seves famílies pot aportar una mirada de les dues bandes. Hola, Magdalena.
Hola.
Tu has de ser més neutral, eh? Sí. T'ho has de rebaixar, eh? Molt bé. I d'estar preparat, sí?
Sí.
Sí? I de començar. Vinga, un dels tòpics associats de vegades a pares i mares és que, com no són nadius digitals, no tenen gaires habilitats a nivell tecnològic. Què penseu vosaltres? És realment així? Els pares i mares d'avui en dia no saben manejar la tecnologia? O això és una imatge més antiga de quan varen començar a aparèixer els primers dispositius digitals?
Bueno, en mi caso yo soy un desastre, soy muy, muy analógica, pero hay una cosa que sí he observado diferente entre adultos y adolescentes, o por lo menos, bueno, los que los observo. Este ansia que tenemos los adultos de, en cuanto suena un WhatsApp, mirarlo y enseguida contestar, yo eso los veo como más chill. Es que enrollada soy, que digo chill. Como dicen, o sea, que pueden, no sé, este ansia nuestro de estar todo el rato con el por trabajo, por lo que sea, que a veces a lo mejor se lo hemos contagiado, nos han visto a mí, yo creo que eso no, están como más relajados. Aquesta és la meva opinió.
Clar, nosaltres també és vera que seguim molt les converses de WhatsApp, els hi posam un adeu fins que l'altre no ha acabat i a vegades ells te deixen en visto dues setmanes.
Sí.
Això també passa.
O està a l'infinita i massa allà.
O mai se contesta aquell missatge. Vinga, més opinions sobre els pares i mares tecnològics.
Home, jo crec que la realitat és que això va ràpid, ràpid, ultraràpid i llavors jo crec que els pares i mares feim el que podem, arribem allà on podem. I crec que una de les coses que jo tinc més en compte és que demanem ajuda i ens deixem ajudar. per ells, que saben moltes de coses, algunes en sabran altres més, però normalment són ells que, en el meu cas, per exemple, tant a la meva professió, que faig feina amb infants, m'ajuden molt tecnològicament i m'ha d'ajudar.
Hi ha algun pare o mare d'aquí que pensi que els pares d'avui en dia saben manejar bé la tecnologia, Salvador?
Sí.
Venga.
Sí, a ver, partiendo de la base de que los que son nativos digitales, ¿no? Todo lo que se aprende cuando en época, en la niñez o en los primeros años, se aprende con mayor facilidad, sea la tecnología, sea un idioma, sea cualquier cosa.
Claro.
Por tanto, en ese sentido, nosotros tenemos más dificultades que ellos. Pero... sí que creo que los adultos, en según qué cosas, lo que comentabas, su pericia fundamentalmente está en redes sociales y en ocio. Pero, por ejemplo, a mis hijos le han estado enseñando cómo se manejaba una hoja de Excel, o le han estado enseñando cómo se enviaba un mail, cuando yo llevo muchos años haciéndolo. Que depende también, por temas laborales, los adultos, o por lo menos los de mi generación, y yo no soy especialmente ávido en eso, pero nos hemos puesto las pilas. Y yo rompo una lanza a favor nuestra porque, no siendo nativos digitales, creo que lo estamos haciendo bastante bien.
De fet, no fa molt, un formador que treballa amb nins i joves ens comentava que la seva competència digital és sobretot a l'àmbit de soci, però no en altres camps, com comentava en Salvador, que pot sí que dominen més els adults, no?
Sí, jo també ho crec. Vull dir, ells... realment troben que són molt competents en temes digitals perquè saben manejar molt bé les xarxes socials, saben editar vídeos, posar-li muñequitos, canviar-li el so... O sigui, tenen molta competència en edició digital. Però molt d'adults que fan feina, i sobretot a partir del Covid, se mos va tecnificar moltíssim la feina i se mos va fer molta feina online i se mos va fer molta feina amb ordinador. Se mos va llevar molt el paper. Hi ha moltíssima gent que, el que diu un Salvador, a lo millor no sap editar un vídeo, posar-li un muñequito, però saps demanar una ajuda, saps treure dopes de banc, saps connectar amb l'administració, saps...
Fer paperums amb l'administració.
Saps fer paperum, vull dir, tots els autònoms han de fer paperum per l'administració i la fas online. Que sí, que no sap editar un vídeo, no t'enteres molt bé de lo que vol dir un like en TikTok, però competència digital, hi ha molta gent que en té. Una altra diferent.
Sí, i a més hi ha un tema que clar, això ja comença a ser més actual, i és que l'intel·ligència artificial, perquè te funcioni bé, li has de fer molt bé les preguntes.
I fa falta pensament crític, clar.
En general... jo diria que la nostra generació hi ha més vocabulari, més capacitat de trobar la paraula exacta que necessites.
Comprensió lectora.
Més comprensió lectora de lo que te contesta la intel·ligència artificial. I clar, això és una cosa que se li ha de pegar una bona revisió.
Molt bé. Anem a un altre tòpic associat a pares i mares, que aquest és una mica un clàssic de sempre, que els pares i mares no saben gaudir de sa vida. Generalment els fills han vist els pares com més seriosos, més centrats a les obligacions, però avui en dia més aquest contrast podríem dir que sembla més marcat perquè les xarxes estan tot el temps aquest missatge de l'importància de viure el present, i moltes vegades això va associat a experiències, a viatges, a moments intensos. Vosaltres què penseu? Això és el conflicte generacional de sempre? Tal vegada els joves saben apreciar moments que els adults han deixat de valorar? O pot tenir a veure amb el fet que avui en dia les obligacions pròpies de la vida adulta arriben més tard? Amem, qui vol comentar? Vinga, Vicky, o Pedro.
Bueno, jo crec que el conflicte intergeneracional és a dir...
Sempre.
Però és molt diferent veure la vida des del seu punt de vista a veure la vida des del punt de vista més adult. És a dir, sabem el que costen les coses... sabem una cosa el que voldríem fer i sobretot el que podem fer. Perquè si no, vivim per damunt les nostres possibilitats, que això és el que està passant. Que, sí, a mi m'agrada molt anar de viatge, però si la meva nòmina l'he de dividir i un 70% se'n va a un lloguer o a una hipoteca, el 30%, el 20% el menjar però sí, queda poc, eh?
Sí.
Sí. Jo estava fent comptes també en el meu cap. Efectivament, vull dir... I després diré una altra cosa. Primer, que per gaudir de sa vida te l'has de poder permetre. Uh-huh. I no és igual que tu tinguis una paga o que facis feina, però te guardis els dobles per tu i te puguis permetre anar de viatge i gastar-te 1.000 euros, a que tu hagis de dur a casa el llum, el no sé què, el no sé quant. I a més, pensar en els estudis del teu fill, que s'està gastant els seus dobles en anar de viatge, però tu li has de pagar sa matrícula de la universitat, per exemple. Però és que, a més d'això, jo vull dir una cosa. Què vol dir gaudir de sa vida? Gaudir de sa vida és deixar-te 1.000, 2.000, 3.000 euros en un viatge? O gaudir de sa vida és anar a fer una volta i fer una cerveseta a una platja superbona d'aquestes que tenim aquí? El seu concepte de gaudir crec que dista moltíssim del concepte que tenim nosaltres, o del concepte que tenc jo, que m'agrada molt viatjar, eh? Procuro fer viatges. Però és vera que a lo millor per nosaltres gaudir de sa vida és un moment de relax, estar en sa teva parella, estar tranquil, anar a dinar un puesto que t'agradi. Què vol dir gaudir de sa vida? Hauríem de començar per aquí, perquè per ells gaudir de sa vida no és anar a dinar a un puesto que t'agradi, jo ho tinc claríssim.
A ver, está claro que hay diferente forma de entender lo que es disfrutar de la vida, porque hay una diferencia de edad y una falta de experiencias en este caso, en su caso, ¿no? Porque son más jóvenes. Y nosotros a veces ahora disfrutamos de otro tipo de cosas, porque ya lo que ellos consideran disfrutar de la vida, nosotros ya lo hemos hecho antes. Y ahora estamos en otra etapa. Y el tema de experiencias, bueno, es que depende de lo que consideremos experiencias. Yo esta semana acabo de firmar una hipoteca y te prometo que es una experiencia. Como experiencia. Entonces, depende de lo que consideremos experiencia, depende de lo que en la etapa de la vida en la que estemos, y evidentemente pues hay esa brecha generacional y lo que ellos consideran disfrutar de la vida y las experiencias es diferente a lo que nosotros ahora podemos disfrutar. Pero tienen que tener en cuenta, ellos tendrían que ser un poco más abiertos de miras y pensar que por donde ellos están pasando y lo que piensan ahora es por donde nosotros hemos pasado y yo a eso lo hemos vivido y seguramente a lo mejor nos interesan otras cosas porque ya las hemos hecho antes y ahora no nos toca.
Molt bé. Bé,
vull dir milers de coses i intentaré resumir, vale?
Vinga.
Què és gaudir de sa vida? Crec que això és una pregunta fantàstica, perquè crec que per ells, i també per gent a lo millor un poc més major, gaudir de sa vida és poder publicar una foto a xarxes socials. I clar, això realment mos hauríem de plantejar si és gaudir de sa vida, no? Però que tothom, o sigui, he estat a ses Maldives i tothom me dona like. Uau, som feliç. Bueno, m'ho tant de plantejar si això realment és així. I després hi ha un concepte que vaig escoltar un filòleg que m'ha encantat, que és neofília. O sigui, que estem obsessionats en fer coses noves. I això de les nous, els de les joves, els hi passa bastant, no? Si no faig coses noves, no, la meva vida no és guai. Clar, què passa? Que a lo millor nosaltres ja estem un poc més serens en aquest sentit. Ja n'hem viscudes, però a lo millor per qualque motiu tenim com a més la capacitat de saber que està prenent la fresca. Pot ser un moment fantàstic, perquè no estic pensant en mil coses a la vegada. I relacionat amb això hi ha un concepte que a mi m'apareix molt revolucionari, però que és bastant antic, que és l'estat de fluxa, que significa que és estar present en el que faig, que no contradigui les meves metes, els meus principis personals i, a més, que per jo suposi un pot de repte, ¿vale? Això significa que potser estant fent feina me puc trobar en aquest moment. Uh-huh. I se suposa que com més estats d'aquest tipus tinguem durant la nostra vida, més feliços serem, perquè són moments en què ens sentim realment bé. Clar, aquí li hem de donar una volta en el tema de disfrutar de la feina. Bé, hi ha feines que potser no se poden disfrutar, però n'hi ha altres que sí. Però n'hi ha moltes que sí. I potser, si arribant de la feina que nostra i avui hem aconseguit disfrutar-la, estaria molt bé que els al·lots ho sentin.
I dona'm on estem a feina, Magdalena, ara que ja m'has fet la connexió. Vinga. Moltes vegades els joves, realment parlam d'adolescents i de joves adults, no? Perquè moltes vegades ja estan parlant d'adults joves que, per la situació actual, moltes vegades a més segueixen vivint amb els pares i les mares i tenen una relació més propera a la de les adolescents i pares, no? Tenim el tema de la feina. Els joves sovint perceben que els pares venen d'una generació que no sap reivindicar els seus drets laborals i que està disposada a fer moltes hores de feina. I ells, en canvi, sí que se veuen més disposats a defensar la qualitat de vida, l'equilibri personal. Aquí què penseu? Aquí realment hi ha un canvi de mentalitat entre generacions, maneres diferents d'entendre la feina i les prioritats. Qui vol xerrar d'aquest tema? Vinga, Pedro i després Salvador, va.
Bueno, jo amb aquest aspecte tinc dues postures contradictòries.
Ah.
És a dir, el meu fill, en Eduard, té 21 anys i ja ha fet les pràctiques però remunerades. I jo li vaig dir, dic, molta sort tens tu, o teniu vosaltres, de poder gaudir d'unes pràctiques d'universitat i que vos paguin no molt, però almenys cobrau un poquet de sou. Dic, perquè jo en els temps que jo estudiava a universitat, les pràctiques ni un duro.
Es pagaven nosaltres.
Sí, i si un dia has d'anar d'agafar cotxe per anar a un altre puesto, ni te digo. Però també ells m'ho diuen que no lluitant per nostres drets, però no pensen que els drets que tenen ara les han aconseguit la nostra generació. És a dir, les 40 hores no fa massa temps. I ara estem lluitant per les 37 i mitja, que són dos hores i media menys, i s'està formant un bollit de narices. No sé fins a quin punt mos tenen dret a dir-mos que no han lluitat pels nostres drets.
Molt bé.
Sí, partiendo de la base de que todo lo que sea el trabajar para poder vivir y no vivir para trabajar es positivo, y eso hay que valorarlo, que ellos lo tienen muy presente. Pero de ahí a decir que no hemos sabido reivindicar los derechos laborales, pues como decía Pedro, hombre, yo no veo que haya manifestaciones de los jóvenes todos los días por la calle, ni siquiera nuestra generación prácticamente ha tenido que reivindicar los derechos laborales, ha sido generaciones anteriores. Es otra filosofía de vida. El tema laboral, yo lo que veo es que es un poco como el tema de los móviles, ¿no? Se fomenta en el ámbito laboral que hay intercambio. Las ofertas de móviles, las más interesantes, es a los clientes nuevos, a los que llevamos 10 años pagando el móvil, no nos ofrecen nada. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú quieres tener el último modelo o la mejor tarifa, tienes que estar cambiando continuamente de móvil o de compañía. Y eso es lo que está ocurriendo con el tema laboral. No hay una implicación por parte del trabajador, sobre todo de los jóvenes, y a su vez tampoco por parte de las empresas. Y están dejando entrar y salir personal continuamente. Y ese es el modelo que hay ahora. Entonces, es fácil, o es más fácil verlo de su manera, diciendo que no reivindicamos nosotros nuestros derechos y que hacemos más horas y que tenemos más implicación, cuando el modelo que hay laboral tiene esa tendencia. Y cuando en las empresas en las que están viendo que entran y salen, y bueno, yo lo digo por propia experiencia, mi hijo, el mayor, ya está trabajando y él me dice que es un mercenario, aquel que le ofrece cada más se irá. Y en ese sentido yo lo animo, porque veo que es lo que hay, es lo que hay ahora mismo, por lo menos en muchos de los trabajos. Cuando nosotros empezábamos a trabajar, el ambiente laboral era diferente. Lo que se pretendía era encontrar un buen trabajo y, a ser posible, un trabajo que te durara toda la vida. Y eso ya, eso está caduco.
Sí, jo també penso que la percepció que tenim en les nostres generacions en les noves, no? Jo crec que la nostra generació en el món laboral sempre o han tingut aquesta implicació d'esforç, de sacrifici, a vegades a lo millor fas un parell més d'hores i no te toca, no les cobres i no t'importa, no? Perquè és el que sempre també t'han inculcat i has viscut. Les noves generacions és veure que fan el que els hi toca i no vull dir que no s'esforcin, perquè també s'esforcen i se sacrifiquen, però tenen un sentiment molt diferent. I relacionat molt amb el que deia en Salvador, també jo m'atropo amb molt de joves que diuen, me fan aquest exemple, no? Jo no vull ser mínim, jo vull ser un gru, és a dir, no vull ser un peon i lluitaré per meus drets i no vull que m'atropitzi ningú ni que me facin fer coses que no me pertoquen, no? En aquest cas, ells ho tenen com a molt clar. No sé si és real o no, o si estan dins la veritat o no, això és un altre tema, però ho tenen com a molt clar i ho reivindiquen molt i ho diuen molt. Però també han de valorar un poquet el tema de... A vegades mos han de sacrificar un poquet per arribar a ser grus i no mínims, o mos han d'esforçar.
És que aquí hi ha molt de tipus d'adolescents, no és el mateix, i aquí sí que veig bastanta diferència entre un adolescent al·lota o al·lot. Però bueno, amem. Aquí hi ha un tema que és tot un capítol, que són els influencers. I això fa que hi hagi al·lots que directament te diguin, molt lligat amb el que tu deies, que no, jo no vull ser un ratón dentro de la jaula. O sigui, molts d'ells ja consideren que tenir una feina amb un horari, però això és per influencers, ja vos ho dic, que tenir un horari amb una feina significa ser esclau i córrer cada dia per una quantitat de dobbers insignificant que no te permetrà mai pagar la hipoteca. Per tant, això no me combinarò amb una altra història. I l'altra història és que són una generació que ha tingut molts de dobbers quan encara no tenia la capacitat de pensar en el futur, perquè un adolescent, perquè se capa prefrontar a la darrera part del cervell que s'acaba de desenvolupar i és la que te permet pensar més enllà d'aquí i ara. Per tant, han tingut una capacitat de gastar dobbers brutal. Estan avançats d'un estil de vida que probablement no tindran mai. Així que la seva aspiració és a ser rics. Com seran rics? No fent feina. Seran rics... O sigui, ara jo ja tinc el lotco quan els demano, tu què vols ser? Bueno, m'agradaria estudiar això, però jo el que vull ser és broker. O muntar la meva empresa online i forrar-me. O sigui, això cada vegada n'hi ha més. I però molts, eh? No estic xerrant d'un o dos. Vale, què passa? Que per nosaltres l'aspiració era aconseguir una feina que més o menys m'agradés i en la qual pogués viure. Per ells això no és aspiració. Perquè ja saben que tal mateix no els hi bastarà per moltes
clar,
coses.
Clar, per a més han de reconèixer que ells tenen un context molt més complicat que les generacions anteriors a l'hora d'emancipar-se, que també és una cosa a tenir en compte.
I a més, perdó, ja és el darrer, espero que me call, ells, quan van a la feina, la seva aspiració no és reivindicar els drets des de dins la feina, sinó que ells el que, si no m'agrada, me'n vaig. Ja està. Perquè ja tenen dobbers. Ja en tenen, els hi arriben de la meva predina, de ma mare, de tal... No són gent que hagi...
Desbizums,
de les coses de segona mà que venc...
Clar, però han de dir que probablement un adult jove abans vivia tot sol i ara un adult jove durant bastant d'anys viurà també a casa dels seus pares. Per tant, també la situació és bastant diferent... amb el que fas amb els teus ingressos, no? Diríem, òbviament. També. No és el mateix que te juguis després no poder arribar a final de mes, també.
Totalment. O sigui, les situacions són distintes i els plantejaments són totalment distints. I, a més, que ells els han educat perquè siguin feliços i ells s'ho han cregut. Totalment. I no ho han juntat amb altres, altres objectius que, bueno, ja me caig.
O prioritats.
Amem. Anem a seguir més temes perquè n'hi ha molts. Serà una tertúlia llarga. Altres percepcions associades potser a les generacions de pares i mares actuals tenen a veure amb el tema de les emocions, de que ens costa, som més tancats emocionalment, que ens costa expressar sentiments, que no sabem molt sobre salut mental o no li donem importància suficient. Jo no sé si penseu que això és realment així, que s'aplica a generacions de pares i mares més antics, per dir-ho així,
No ho sé, quina opinió teniu vosaltres?
Jo no estic d'acord.
Vinga. No estàveu en tan tòpic, no estàveu d'acord en res.
Bueno, qualcú pot ser a mitges, però aquí no estic d'acord. Jo crec que aquí se refereixen en els padrins. Que sí que és vera sí. Que els padrins eren molt tancats, no hi havia emocions, i mira que jo reconec que he tingut una infància molt bona, el meu pare i mare eren dues generacions anteriors, perquè me van tenir molt majors, i sí que a nostra no hi havia emocions. Jo mai vol veure mon pare i mon mare ni preocupats ni res, i si hi havia una preocupació, jo no m'arribava. Però jo crec que nosaltres sí que tenim emoció i sí que la veuen, i no les amagam. I a lo millor no feim tot un teatre, perquè a lo millor que no posam en la xarxa de avui me trobo molt malament perquè la feina m'han cridat. No. Però sí, sí.
Bé, hi ha adults que s'hi ho fan, no?
Sí. Bueno, o sí. Però vull dir que jo crec que en aquest no estic d'acord. Jo crec que sí expressant sentiments i que sí que coneixem. Que a lo millor, segons l'edat del teu fill, no vas a menjar-li cap en el problema que tens. Però segons quina edat, sí. A partir de l'adolescència sí que sí comptam. Una altra cosa que a lo millor no mos escolten, però comptam.
I no podíem acabar sense un clàssic. Sense un clàssic que jo crec que ha sortit a totes les generacions. Els pares se creuen enrotllats. S'ho creuen, eh?
I lo som.
Som.
Amem, aquí tinc la pregunta. Penseu que els joves encara ho veuen així, que els pares se creuen enrotllats en general? O en la nova manera de criar tenint l'esperança que ja no ens percebim tan antiquats com nosaltres percebíem en els nostres pares.
No seremos enrollados nunca para ellos, yo creo, por mucho que lo intentemos. Además, hay bueno, dos cosas. Lo que siempre me dicen, solo los boomers decís boomer. Eso, lo primero.
Ok, boomer, ¿no?
Eso no es verdad. Mis hijos me llaman boomer continuamente.
Ah, sí, sí. Y luego hay una cosa que es verdad, es que es cierto, que tampoco les reflejan a ellos las pelis o las series, les reflejan como unos estereotipos horrorosos. ¿Por qué? Porque están hechos por adultos. Y ellos no se ven reflejados en absoluto ni en la manera en la que tienen de hablar. Que cuando dicen cringe ya llevan 2 años sin decirlo. Y entonces es verdad que es muy complicado que se sientan identificados en este tipo, ¿no? En series, en pelis, no sé ni en novelas.
No somos enrollados, yo.
No somos enrollados en absoluto, por mucho que lo intentemos, porque es porque no veíamos a nuestros padres enrollados y sus hijos, por mucho que lo vean, nunca los van a ver a ellos. Hola, los descubro. Spoiler, alerta. No os van a ver nunca enrollados.
Aquest tòpic l'acceptau, idò.
Sí.
No sou enrollats.
No som enrollats. No. I ells no ho seran. Com diu una marca.
Però, molt bé.
Una cosa és que ho vulguem ser, però l'altra és que no podem ser enrotllats. És que si no, és el caos absolut.
Tenemos que tenerlo claro y asumirlo. No vamos a ser nunca enrotllados para ellos, por tanto, no lo vamos a intentar.
Claro.
Molt bé. I d'haver, recapitulant una mica, heu considerat un poc d'aquests tòpics que... no sou nadius digitals, però uns més que altres, més o menys, s'han millorat les habilitats de pares i mares, per tant, bé en aquest aspecte. Després, el tema de gaudir de la vida ha generat bastant controvèrsia, eh? Aquest tema és interessant. I el tema de la feina, és vera que són etapes diferents, és difícil posar-se també la pell a l'un de l'altre. No sou enrotllats, no? I això és la conclusió final. Vinga, Magdalena, acabam amb tu. Tu penses que tots aquests tòpics que hem comentat no són més que el conflicte intergeneracional de sempre, o avui en dia la tecnologia, els canvis en la criança han canviat un poc les regles del joc?
Bueno, jo crec que hi ha coses que són iguals, perquè l'adolescència, a partir de cert moment històric, és adolescència. I hi ha un tema biològic, vull dir, a partir d'ara ja no, els nens no passaran de ser nens a ser adults. Per tant, tota la part biològica funcionarà. Que és que els nens, quan sentin que han de fer feina per ells tots sols, automàticament el seu cos els dirà, ets molt guai, la generació anterior no s'entera de res. Però això és biologia, vull dir, no podem fer res contra això, vale? I aquesta és una part, però l'altra és que jo crec que ara estem en una revolució com la revolució industrial. Realment el context és totalment distint i, per tant, hi ha més que un canvi generacional. Bastant més.
Molt bé, doncs seguirem fent feina amb això. Fem una pausa ara, sí. Vinga, fa falta.
Fa falta.
Vinga, idò, Una petita pausa i seguim amb més continguts.
IB3 Ràdio, formació. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana perquè cada trajecte sigui més segur.
Ballant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. Cata Coll, campiona del món de futbol.
Si entrenava nens, m'agradava més perquè volia ser millor que ells. De dir, soc millor, ho sé fer igual que tu. Si una nina vol ser futbolista, que lluiti per el que vol i pels seus somnis. Lluitadores, al final, una altra època que era més difícil, donar-li les gràcies. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears.
I després d'aquesta tertúlia tan intensa, arribant ja en el final de la primera hora de programa amb un recull d'iniciatives vinculades en criança i propostes educatives. Començant parlant sobre un taller d'habilitats socials per adolescents.
Hola, soy Sandra, socióloga y coach certificada por la ICF. He creado el taller Conecta sin herir, un espacio de habilidades sociales para adolescentes, donde a través de dinámicas y juegos aprenderán a comunicarse mejor, entender sus emociones y resolver conflictos. Es además una iniciativa solidaria a favor de la Asociación Juntos contra el Cáncer Infantil. Habrá dos únicas sesiones los días 18 y 24 de marzo, con plazas limitadas. Si quieres más información o reservar plaza, puedes escribir a conectasinherir@gmail.com. Gracias.
I continuem parlant d'una xerrada virtual per pares i mares sobre la prova d'accés a la universitat. Ens ho explica Miquel Amorós, coordinador tècnic de l'Oficina d'Orientació i Transició a la UIP.
Des de l'Oficina per al Programa d'Orientació i Transició a la Universitat organitzam dilluns, dia 16 de març, a les 7 de l'hora baixa, una xerrada virtual adreçada a tots els pares i mares d'alumnes de segon de batxillerat, on els explicarem el funcionament i l'estructura de la prova d'accés a la universitat, una prova necessària per accedir a estudis universitaris de grau. Us esperam.
Passam ara a una proposta científica per a estudiants de primària. Ens ho expliquen des de Port Whip.
Apunta't a l'aventura científica a Can Tàpera. Jugant, descobriràs la ciència. Tenim 3 dissabtes de matins perquè puguis posar-te en contacte amb la física, la química, la biologia, etc. I veuràs com els nostres estudiants t'explicaran per què varen triar les seves estudis universitàries.
Trobareu més informació a la pàgina web de Seràs UIP i ara seguim amb una proposta que combina música i marxa ciclista. Ens ho explica en Pau.
Hola. Pasc per aquí per dir-te que el Taller de Músiques, una associació de serveis per a la joventut d'Eivissa, organitza la tercera volta de Músiques, una marxa ciclista per a joves de 12 a 29 anys. Donarà la volta a Eivissa i Formentera del 6 al 11 d'abril, dormint a diferents pobles i coneixent d'una manera molt original la nostra terra, ja que, a més, es farà un concert a cada poble que es pari. No tens bici? No saps música? No serà un problema. Aquestes preguntes i tota la informació necessària i per inscriure's es resol a la web tallerdemusiques.art. Adeu, moltes gràcies.
I acabem escoltant quines seran les novetats del Festival de Manga i Anime en català de la mà de Biel Pons, coordinador del FEMA que organitza l'IEP.
Hola, Regina, bon dia a tothom. Enguany arribem a la quarta edició del Festival de Manga i Anime. Pel que fa a la programació, jo destacaria que enguany a Eivissa sortim del Casal Jove i anem a la plaça d'Antoni Albert i Nieto i així obrim una mica més el ventall. No només és un festival pensat per joves, sinó també per un públic més infantil i un públic més adult. Tenim un festival a Ciutadella, a Palma i a Sant Francesc de Formentera. La programació és molt similar a totes les illes. Tallers de cal·ligrafia, tallers de manga, de jocs. També com a novetat enguany tenim mostres de cuina, una pel·lícula, Little Amélie, una ponya en el penya-segat, col·loquis, xerrades, concerts, una mica de tot.
Moltes gràcies a tots per la informació. Com heu pogut escoltar, hi ha diferents iniciatives i propostes pels pròxims dies. Nosaltres, per ara, fem una petita pausa per donar pas als nostres companys informatius i després continuarem en la segona hora de No venim amb manual amb continguts divertits per aprendre jugant i dedicades a la participació d'infants i adolescents.